Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Going through your troubles away in the deep blue sea. Del 29 de novembre al 3 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal de Nova York. Viurem uns dies increïbles en una de les ciutats més màgiques del món. Visitarem la Liberty Island i la Ellis Island, Wall Street, Times Square, el Midtown i la Cinquena Avinguda, Harlem i la Universitat de Columbia, el Central Park i, evidentment, la pista de gel i l'arbre de Nadal del Rockefeller Center. Del 29 de novembre al 3 de desembre, viu les llums de Nadal amb nosaltres. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Envia les teves propostes a pàginescamhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de dues pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 8ª emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Una nota prèvia abans del fragment que llegiré avui. El text parla de Nell, que és un nom de dona, i parla de Jude. Jude és el marit de Nell. S'havia emparat amb Nell perquè li havia semblat que era el més proper a una altra i a ella mateixa, només per descobrir que ella i Nell no eren una i la mateixa cosa. No tenia cap intenció de fer-li mal a Nell quan es va allitar amb Jude. Sempre havien compartit l'afecte envers l'altra gent. Comparaven com besava un noi, les frases que feia servir amb l'una i l'altra. El matrimoni, pel que es veia, ho havia canviat tot. Però com que ella no tenia coneixement íntim del matrimoni, com que havia viscut en una casa de dones que consideraven tots els homes disponibles i el seleccionaven atenent només als seus gustos, no estava preparada per entendre el sentiment de possessió de l'única persona de qui se sentia a prop. Sabia molt bé què deien i pensaven, o el que deien que sentien, les altres dones. Però ella i Nell sempre els havien vist el llautó. Totes dues sabien que aquelles dones no sentien gelosia d'altres dones, que només tenien por de perdre la feina. Por que els seus marits descobrissin que no hi havia res únic entre les seves cames. Nell era l'única persona que no li havia demanat res, que havia acceptat tots els seus aspectes. Ara ho volia tot, i per culpa d'allò. Nell era la primera persona que havia estat real per a ella, la primera a qui deia pel nom, la que havia vist com ella un biaix que permetia forçar la vida fins als límits. Ara Nell havia esdevingut una d'elles, una d'aquelles aranyes que només pensaven en el següent esglaó de la teranyina, suspeses de la seva pròpia bava en indrets secs i foscos, amb més por de la caiguda lliure que de l'alè de la serp de sota. Tan concentrades per veure l'estrany esgarriat que ensopega amb la seva xarxa, que no veuen el cobalt de les seves esquenes la llum de lluna que intenta penetrar en els seus racons. Si les tocava l'alè de la serp, per fatal que fos, només esdevenien víctimes, i aquest paper el sabien representar, com Nell sabia representar el d'esposa ofesa. Però la caiguda lliure, oh no, això demanava, exigia inventiva. Alguna cosa a veure amb la possessió d'ales, una manera d'encongir les cames i, sobretot, un lliurament total al vol de baixada si volien assaborir el gust de la llengua o romandre vives. Però precisament el que elles no volien era estar vives. I ara Nell tampoc. Era massa perillós. Ara Nell pertanyia al poble i als seus costums. S'havia lliurat a ells, i els seus espetecs amb la llengua la farien tornar al petit racó sec on s'aferraria amb la bava molt per damunt de l'alè de la serp i de la caiguda. Una d'aquelles aranyes que només pensaven en el següent esglaó de la teranyina, suspeses de la seva pròpia bava en indrets secs i foscos, amb més por de la caiguda lliure que de l'alè de la serp de sota. Quina descripció més terrible i precisa! La persona aranya, però no com l'Spiderman, l'home aranya, capaç d'enfilar-se als edificis més alts per enfrontar-se als criminals, sinó la persona aranya que es teixeix a si mateixa un refugi amb la pròpia saliva, amb la pròpia bava, i queda reclosa en aquest espai sec de què ens parla el text. En aquest espai sec i fosc. Té mala bava, diem d'algú que té males intencions. Mala bava, agressivitat, ganes de fer mal, normalment de forma més aviat oculta, com aquell que critica l'esquena. Tenir mala bava, ser una aranya que només pensa en el següent esglaó de la teranyina. Curtedat d'horitzons, expectativa de vida de volada gallinàcia. En un altre moment del llibre, l'autor o l'autora d'avui ens descriu la infantesa de Nell, a qui en aquest fragment acusa d'haver-se convertit en dona aranya, i ens explica, en un moment previ del llibre, com els pares s'havien encarregat d'esclafar-li la il·lusió i la imaginació, ja de ben petita. La mare, amb una obsessió per la neteja, que el text ens dona a entendre que podia provenir del fet, doncs, que l'àvia era una, l'havia tinguda quan tenia només 13 anys i era una nena que estava sotmesa a la prostitució. Això seria l'àvia de Nel. I la seva mare, que va ser criada per l'àvia, o sigui, per la besàvia de Nel, la besàvia va agafar, doncs, la que després seria la mare de Nel, la va treure d'aquest bordell on treballava la mare i la va protegir. I amb això, doncs, la novel·la ens dona a entendre d'on prové aquest caràcter tan estricte de la mare de Nel. El pare és un mariner que passa molt de temps fora de la casa. De tota manera, Nel troba l'amistat en la seva adolescència i amb la seva amiga es desplega i s'obre en ella la possibilitat de volar més enllà dels condicionants familiars, més enllà del que la societat espera d'ella o està determinada a permetre-li. Tan concentrades per veure l'estrany esgarriat que ensopega amb la seva xarxa, que no veuen en el cobalt de les seves esquenes la llum de lluna que intenta penetrar en els seus racons. En què ens fixem? Nel està concentrada en la xarxa, en allò que l'empresona, perquè és allò que l'empresona el que li dona seguretat. La seguretat de la presó, la seguretat sense llibertat. En aquesta frase, l'autor o autora d'avui mostren aquesta capacitat evocadora de la literatura en majúscula. Aquesta aranya, de sobte, ens la descriu com il·luminada per aquesta llum de lluna, però que li dona l'esquena, aquesta aranya que està d'esquena a la llum, no del sol esclatant, a la llum de lluna que és discreta, que no fereix, que es pot mirar de cara, però en la qual l'aranya està d'esquena. No veuen el cobalt de les seves esquenes, en el cobalt de les seves esquenes, la llum de lluna que intenta penetrar en els seus racons. Com si l'autor o autora ens digués que no hi ha condició humana, ni aquesta de la mala bava, de la bava que segrega una xarxa, de la xarxa que empresona, de la concentració en la xarxa, no hi ha una condició humana capaç de aïllar-se d'una forma completa del que pot ser aquesta font de llum, del que pot ser la capacitat de transformar-se. Crec que ja l'he citat en algun altre programa, però és una de les frases que a mi més m'inspiren i, per tant, pot ser, doncs, que la citi en més d'un programa. I aquesta, que em fa recordar aquesta llum de lluna reflectida en el cobalt a l'esquena de l'aranya, doncs és la frase de Sant Agustí quan diu a l'inici de les confessions: oh bellesa tan antiga i tan nova, tard t'he trobat, perquè jo et buscava fora de mi, però tu eres en mi, però jo no era en mi. Aquest estat, doncs, de la persona que cerca, almenys en el cas d'Agustí, no sembla ser aquest el cas de Nel, la protagonista d'avui, perquè l'autora o autor ens diu que està concentrada, tan concentrada, per veure l'estrany esgarriat que ensopega amb la seva xarxa, que no té ulls per aquesta llum. Si les tocava l'alè de la serp, per fatal que fos, només esdevenien víctimes. I aquest paper el sabien representar, com Nel sabia representar el d'esposa ofesa. Què significa que només esdevenien víctimes? En aquesta metàfora, en aquesta imatge, que constitueix el nervi, el nucli del text d'avui, aquesta aranya suspesa en la bava amb el perill de la serp que l'espera sota, aquesta por de deixar-se caure per anar a caure doncs, a la boca d'aquesta serp i acabar així la pròpia existència, si l'alè de la serp en aquesta metàfora, per fatal que fos, és a dir, pot ser fatal, els toca, només, diu, esdevenien víctimes. És que es pot esdevenir alguna altra cosa amb una descripció d'una situació de vida així que al rerefons de la novel·la està descrivint la situació d'una persona concreta, però també per extensió la de la població negra afroamericana d'un llogaret dels Estats Units a principis de segle XX. Una situació on el racisme, que malauradament, com sabem, fins avui no ha deixat d'existir, avui hi ha un moviment als Estats Units que es diu Black Matters, Black Lives Matter, això vol dir les vides negres també compten, o també l'he afegit jo, les vides negres compten, o les vides negres importen. Com és que hi ha un grup avui en dia que ha de dir, que ens ha de dir, que ha de recordar, i no només teòricament, no només en paraules, sinó en accions, al carrer i amb activisme, que ha de recordar que les vides negres compten? Doncs això és perquè les presons als Estats Units estan plenes d'homes negres i perquè encara avui les vides d'homes negres que són, doncs, que s'acaben velles des del punt de vista que els disparin, per exemple, policies blancs als Estats Units, sense que això obri una investigació, sense que això suposi un escàndol majúscul, això encara passa avui en dia. Però l'autor o l'autora d'avui es nega a descriure la vida de ningú, tampoc la dels seus personatges afroamericans, com una vida que es pugui reduir al paper, al rol de víctima. Aquest paper el sabien representar, ens diu. Potser aquest paper el sabem representar tots, però en la imatge que ens proposa aquest autor o autora avui és un paper trampa, que no vol dir que l'agressió externa no hi pugui ser, fins i tot pugui ser escruixidora. Però en aquest, fins i tot en aquestes circumstàncies, aquesta comprensió de la pròpia existència com a victimitzada, si aquí s'acaba la meva noció, la noció que tinc de qui jo sóc, aquesta és una circumstància que té la potencialitat de matar allò de més viu que existeix en mi. I aquesta no és, en cap cas, una identitat, la identitat de víctima, amb la qual pugui encapsular-se allò que jo sóc. Però la caiguda lliure, oh no, això demanava, exigia inventiva, alguna cosa a veure amb la possessió d'ales, una manera d'encongir les cames i, sobretot, un lliurament total al vol de baixada, si volien assaborir el gust de la llengua o romandre vives. El risc de confrontar-se amb una mateixa. Què és el que ho permet? Què és el que fa que cadascú de nosaltres no ens quedem a la teranyina, enxampant els qui passen a prop per alimentar-nos emocionalment d'ells, per matar-los els somnis i la possibilitat de volar, com sembla que van fer els pares d'Anel? Què és el que fa que avancem la por? Aquesta caiguda lliure. Nel i la seva amiga, quan se sentien unides l'una a l'altra, esdevenien valentes i vives. Podem ser valents i vius en solitari? I amb tot, per més que sigui l'amor, l'amistat, la sintonia del cor, el que ens doni l'impuls per desfer-nos de la teranyina i fer-nos créixer les ales, amb tot, esdevenir valent i viu és una tasca estrictament personal, intransferible, irreductible. És una tasca estrictament personal i és una tasca que mai no es pot donar per acabada. Nel havia avançat cap a la llum i va tornar enrere. La seva no és una història només de foscor. I la nostra? I què significa, sobretot, un lliurament total al vol de baixada? No tenir por de caure ens indica l'autor o l'autora alguna cosa semblant al que Sant Benet anomena ser zelós per les humiliacions? Això de ser zelós per les humiliacions seria el contrari del victimisme de què he parlat abans, ja que ser zelós implica tot el contrari de la passivitat, tot el contrari de la resignació. Ser zelós és cercar activament, voler, desitjar. Les humiliacions, la caiguda cap avall, només es pot desitjar així si s'ha viscut com un alliberament, com una oportunitat de desplegar les ales, ja que aquesta noció d'humiliació moltes vegades està en relació amb les expectatives socials. I alliberar-se d'aquestes expectatives és una de les condicions imprescindibles per a la llibertat. El text d'avui corresponia a la novel·la Sula, de l'autora afroamericana Toni Morrison. Toni Morrison és una de les veus contemporànies més originals i trasbalsadores. L'any 1993 li va ser atorgat el Premi Nobel de Literatura. Morrison descriu la grandesa i la misèria de l'ésser humà amb una mirada neta i profunda. La violència és molt present als seus llibres. La vol fer visible. No vol que oblidem la vida violenta que neix del racisme i del sexisme. Com s'internalitza, com es fa interior, com es fa carn pròpia aquesta violència. Com es reprodueix. Morrison penetra psicològicament els seus personatges i ho fa combinant cruesa i poesia, com en el text d'avui, quan parla de l'aranya i es detura a lamentar que aquesta no faci esment de la llum de la lluna que intenta penetrar en els seus racons. A més d'escriptora, Morrison ha estat editora pionera en promocionar escriptors afroamericans i també ha estat professora universitària, entre altres a la Universitat de Princeton, que és on ha fet donació de tota la seva documentació amb, diríem, a desgrat de la Universitat afroamericana d'on ella va ser alumna. Morrison va néixer a Ohio, als Estats Units, l'any 1931, de manera que ara ja té 86 anys, però segueix en actiu, abocant amb la pròpia vida i persona l'autoritat reposada i lliure d'algunes de les matrones més memorables dels seus llibres. En el llibre que ens ocupa avui, Sula, hi ha, per exemple, el personatge d'Eva. Eva és l'àvia de Sula, Durant el text he evitat el nom de Sula perquè és el nom de la novel·la i vull mantenir aquesta mica d'intriga. Pels que us escolteu el programa, intenteu intenteu endevinar de quin text estic parlant. He parlat de Nel i també una mica de la seva mare i de la seva àvia. Però Sula, que és l'amiga de Nel, té també en la novel·la, doncs ens explica l'autora de quin ambient familiar prové per entendre millor aquest caràcter. I Sula té una mare que es diu Anna, Hanna, i l'àvia es diu Eva. I aquesta àvia doncs també queda sense el marit amb tres criatures petites, desapareix durant 18 mesos i quan torna, havent deixat les criatures amb una veïna, li falta una cama. I en el decurs de la novel·la aprenem que allò va ser un d'aquests actes sorprenents i radicals que fan els personatges de Morrison, molt sovint els personatges femenins particularment. El que ha fet Eva és decidir que l'única manera que té de salvar la vida dels seus fills i la pròpia és posar-se sota d'un tren, permetre que li talli una cama aquest tren i després doncs, aconseguir aquesta diríem compensació per invalidesa que li assegura doncs, un mínim vital per a la resta de la seva vida. Això és el que fa doncs, l'àvia de Sula, que dona nom en aquesta novel·la. En un llibre d'entrevistes publicat el 2008, Morrison explica que és catòlica. La seva família era de l'Església Episcopal Metodista Africana, la primera església fundada per afroamericans. Però als 12 anys, Morrison es va voler convertir al catolicisme i es va batejar amb el nom d'Antoni, d'on li ve el sobrenom de Toni, Toni Morrison. El seu nom abans havia estat Chloe Ardelia. Morrison explica que en els seus llibres es pren seriosament la fe en Jesús i rebutja de tractar la religiositat amb ironia i molt menys amb sarcasme. Destaca que fer això resulta una cosa excepcional en la literatura contemporània. La traductora del text de Sula, d'on era el fragment que he llegit, és Dolors Udina. Doncs això és tot per avui. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i molt bona setmana.
Ràdio Estel